Passen 7 minuts de la 1, això xauxa, eh? Soc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de posar-nos de bon humor i de començar La Solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
Està vostè?
Doncs mira, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
Avui estem una mica descontrolades, eh?
Hem vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
no es coneixien, però sembla que es coneguin.
Sí,
i ara
correcte.
Sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè me la lien.
Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio i ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerda, molt bon dia, estimat. Com estàs?
Que ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
Tots aquells que li parles a la ràdio,
sí,
no?
Sí, m'hauries de sentir a casa que diu aquesta boja ara. Ai, ara trucaria i li diria quatre coses.
Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de La Solució.
Em poso un gerro.
I l'hem hagut d'adquirir sí o sí,
sí perquè... Per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir, calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el tonto.
Robava minuts a altres oients.
Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi sí. Pérez Esquerdo. Entre vosaltres, per favor, eh?
Gràcies.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo. Perquè he agafat un vídeo i dic que aquesta, la gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere.
Ara
els
mateix.
Nostres estudiants en pràctiques que ho donen tot i de veritat, La Solució no seria el que és sense elles.
Seria
entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677-387719, i ens dieu, vull formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Us passarem un enllaç en exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de La Solució. Ja trigueu, són quasi 600.
Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
Ja, que
no, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir, vull formar part del club.
Sembla bé.
Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
Fem una cosa, diguem-li al club de La
sí,
Solució.
Al club
sí.
De La Solució.
El club de La Solució.
El club de la mitjanit, amb doncs, el Xavi Campos,
correcte.
Els diumenges,
i el club,
i
de, la
el club de La Solució.
No
perfecte.
Parlem de futbol.
No.
Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana? O donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia!
Molt bon dia!
Com està vostè?
Contenta, com sempre que vinc.
Et poses florejada... Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
Sí.
És una mica
sí,
Celia perquè... Cruz, açúcar! No? Hem de fer una foto. Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has tret, nenes? Preciosa.
Aquí, al barri de Gràcia.
De veritat?
Sí.
Comprada al barri de Gràcia.
Sí.
Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677-387-19. La Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys, cultura popular i ha recollit la seva feina, el seu llibre que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades, quan anem a buscar l'origen, veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars i, com sempre, podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavier Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
Epa,
què et sembla?
Dividim.
Jo li reservo, no sé què vol fer, però m'ha dit, avui el telèfon em per dones mi. Un tant per cent, i vinga, et quedeixo el telèfon. Missatges de WhatsApp al 677 38 77 19 si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió, és a dir, que ho sapigueu.
Origen, ai, perdoneu, expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp. Per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premi, simplement és parlar amb nosaltres.
Ah, això és un premi?
Qui preus un premi?
Parlar amb nosaltres per antena?
No
93-201-7474, 93-201-7474, truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no entenc?
Sí, un donaré tres refranys i un és mentida.
D'acord, has fet una mica de Marta Pérez Verge.
Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real. Vaig a buscar si existeix de veritat.
Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona, tu,
Podria ser, perquè a vegades varien una miqueta.
Oi que sí, varien, i heu estat buscant el lloc oficial i tot. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
No li donis bola a tu, en aquest.
Jo puc fer-te una pregunta? Vale, com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
Fent-la servir.
L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap, tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali i llavors es anirà fent gran.
Això serà uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
No, és, no, bueno, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
és
la proporció...
És el hashtag de llavors.
Exacte.
Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença-la a fer servir, intenta que els altres el facin servir i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
Ostres, clar, això no es fa.
No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions, o bé assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
No!
A un altre terme.
M'encanta!
I culpar... I així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor... El que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
I a més, amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres de valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten i que ho diem en un àmbit molt col·loquial i no hi ha aquell pes a sobre, no?, de ara parlar de la mort que ens costa una mica.
Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi ha diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
Això té un nom i es diu tafofòbia.
Sí, si anem al Termcat trobarem el seu significat.
Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu?
Clar. Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs, la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a l'etapa hi havien esgarrapades o cops d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat.
Volia sortir.
Exacte.
Que estava ofegant, que volia sortir, clar, que...
Clar, i no sap què ha passat,
Un catalèptic, un narcolèptic.
Exacte.
Oi, mare, de quin mal rotllo.
Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
Ai, la campana!
I aquesta corda es lligava en un extrem del dit o del canell de la persona que havia estat enterrada a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia i hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
Clar.
I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
Home!
D'estar enterrat viu.
Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
Home, clar.
Però normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
Espero que fessin torn 24/7. Però si no et balla amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
Hola!
Oiga!
Sisplau!
Que no, mai ningú.
No hi ha ningú.
Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya, això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, aquests sistemes de fils amb campaneta.
Ho
he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser,
sí.
O perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poblenou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'Estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt enterrar amb taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè alguna de raó tindrien.
Home, si algun té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris. Si algun té constància, que ens ho faci saber també, el 93207474. Adrià, no em pengis, perquè Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
tota la forma
amb aquestes pedretes.
Però del cos, Marta?
No, de la sepultura, de l'espai del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes, hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
O sigui, seria el que ara és li queden tres telenotícies.
Exacte.
Sí, telediari.
M'agrada
molt que ho has adaptat, Sempre dèiem tres telediaris, sí. Que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
El 3CAT.
Li queden tres cruanyes.
Sí, sí.
M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
Doncs la veritat és que no, és la primera vegada que ho sentia i resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves, no sé si... Sí. D'on ve aquest origen?
Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sols molt nitrogenats i fèrtils. Llavors, antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sol de fosfat de calci, que és un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
Això podem xequejar també, eh? Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona? No. Aquesta planta?
Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, en cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí, sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, sí, al final acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
No, ara mateix la malva no té present. A veure...
Mira, ara
que té
posat
aquesta flor
com lilosa, eh?
Sí, que la veurem amb molts marges i que és
amargeres, eh? Amargeres d'autopista sense voler dir res cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri. O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
Exactament, només per avís de tancament. No a tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com a element singular del cementiri.
Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
No, simplement per això, per
avisar això.
Tancament de cementiri, exactament. Les campanes s'utilitzen en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon. Són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la revolució industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar a fer les Amèriques, no?, aquells indians, i després els que van començar a viatjar a Gran Bretanya, a importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia. Hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
I tant, sí, m'encantaria, sí.
Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara, adéu, adéu.
No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
Li preguntarem pel santet del Poble Nou.
Quin santet és?
Veus? El santet del Poble Nou.
Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
Va.
Som-hi? Anem al concurs? Josep Manel, bon dia. Josep Manel. Et sento. Oh. Hola.
Està menjant.
Josep Manel?
Toca la campana.
Sí.
Ara. Ah. Ai, nano, treu-me els lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Mart.
Digue'm.
Has tret el mans lliures, Josep Manel?
Si no tinc mans lliures, el que passa és que estic caminant, ara em paro.
Ah, amic. No he entès res, però...
No estava caminant.
D'acord, caminant
i ara
s'atura. D'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez d'Esquerda. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
És Josep Manuel.
Què he dit?
Jan.
Has barrejat allà França i Catalunya. Jan Manel.
Jan Manel.
Josep Manel. et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
Vinga.
Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
Sí, hi ha una que és de mentida.
La primera.
La primera, estàs segur, eh?
Vols dir?
No vols canviar?
Bueno, la segona.
No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció,
sí,
eh, Josep Manel?
Sí, és
escàs. Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
Sí.
I la segona quina era?
Faves a raig.
Digues la primera.
Tria, quina és la inventada?
La primera.
Molt bé, molt bé.
Clar que sí.
Clar que sí.
La primera intuïció.
Perfecte. Josep Manel, gràcies per participar al concurs que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució. Ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora de vostès, Elisenda Carot. Una abraçada bonica. Adéu, adéu.
Adéu,
adéu. M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Una que faig?
I la
favor,
segona
eh?
Que faig.
I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de Salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que a ell no li constava aquesta teoria dels taüts. Sí. Per aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
M'agrada aquesta també, eh?
I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner.
Mm.
Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
Per què?
Per què? Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. Oh, i direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
N'hi diem cabells.
N'hi diem cabells,
en plural, eh?
En plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls. Per tant...
La salvem la també pels pèls.
Exacte.
Salvem l'expressió, salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-38-77-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs, que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució.
Ah, tant, sí.
Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimat?
Molt bé.
Vols jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez Esquerdo, oi?
Vull jugar al concurs. Bé. I si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
A veure, digues.
Ah, sí, home.
Sabeu que l'arbre emblemàtic del cementiri...
Però per un moment, Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent sí. I començant amb sabeu què...
Quedeu-vos amb aquest detall.
Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
Des de Linyola.
Des de Linyola. Endavant quan vulguis. Quan vulguis, Àlex.
L'arbre emblemàtic dels cementiris, en xiprer,
sí?
Té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat, que és el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica als cementiris, que l'origen de, bueno, l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a treure els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat,
sí.
Doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament enterràvem a terra, a terra també hi ha un bitxo que ho rosegue tot. Sembla ser que les arrels del xiprer són repel·lents de rates i ratolins.
Amic! I per això posaven xiprers als cementiris perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
Bravo, oh! Àlex! Bravo!
Bravo, Àlex!
El nou Carles Porta.
Bravo.
El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, et truquem, Àlex.
Cover.
Jo tenia entès que el xipre era perquè se lavaven les ànimes.
També pot ser, sí, també sí, és molt que... simbòlic, és sí. molt simbòlic.
A
tot això ens estan enviant dubtes, eh? Perquè això podem fer en una nova edició de la Marta sí. Pérez Verge. Ens pregunten per què vomitar es deia canviar la pela, per què es diu això de com és... el mercat de Calaf, sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem, si hi ha temps a final de programa ho resumem, i si no, a la nova edició de la Marta Pérez Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
Entesos.
A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. B.
Sí.
A la taula i al llit, el primer crit. I l'opció C. Patata i pop, menjar de Wallapop.
Bueno, se m'escapava riure, però aquesta em sembla que l'última és el tret de la patilla.
Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
sí,
eh?
Sí, sí, pensa, pensa.
Segur?
Seguríssim.
Correcte!
Bravo! Bravo per nostre Carles Porta.
Aquesta és la que volem que sigui...
Aquesta, oficial.
La que vols fer créixer, no?
Hem de fer créixer aquesta.
Ai, senyor.
Sí, com que a Wallapop trobes coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
patata
barateta.
I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada... Passa el missatge, ja ho saps, cada dia a la una la solució. Petons bonic.
Molt bé.
Adéu,
moltes gràcies,
adéu.
A veure.
Ai, senyor.
Mira, ja ha calat això, eh? Ja
ha calat, eh? Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys, d'una carabassa, d'on carai surt això de d'una carabassa, d'aurar la píndola, d'on surt això de d'aurar la píndola, i seguirem parlant de campanes, eh? Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig, no marxem més, minut i mig i ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
Sí, ens està quedant una mica així,
sí,
eh?
Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, eh? Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo. Per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies. I llavors, molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
Tota la vida.
Sí? Anava a dir
que... Sí, ho sé, tota la litúrgia.
Oh!
Però, i em sona això de la campana, que explicaràs.
A perquè veure. Potser et va passar.
Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
Sí.
Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
Ostres, sí, comptant-lo
físicament.
Comptant,
perdona, potser m'estava castigant. Ai, ja m'ho passava, que anem a tocar.
Doncs en teoria era una es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs, era més pròpia dels adults, que estaven més forts que no pas de les criatures. I llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien. I d'aquí ve el haver de fer campana quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que amb el temps doncs, ha anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar a classe o d'altres obligacions. I a més és una expressió que m'agrada molt perquè potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona. Hi ha moltíssimes maneres diferents. Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó. Hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
Faig el concurs i diré la teva.
Digue'm. Arel.
Hola.
Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
A veure.
Mira, Arel, estigues atent. gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
Crec que el tercer.
Pensa-t'ho, pensa-t'ho.
A veure?
Torna a dir el segon, a veure.
El segon? Vols dir que no és...
No, digue'ls tots. A veure, el primer?
Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
Ui.
Gos que lladra no mossega. O cavall cansat no mira marge.
Tercera.
Clar que sí, inconvenciment,
la tercera, eh?
Molt bé, correcte!
És correcte!
Molt bé!
Bueno, és la incorrecta, però és correcta per ella.
La incorrecta,
molt,
correcta.
Molt bé, real.
Ariel, has encertat i per aquí de fons em deien que volies demanar-nos l'origen d'una dita. L'apuntarem i a veure si la resolem un altre dia. Quina és?
N'hi ha per llogar cadires.
Ah, n'hi ha per llogar-hi cadires. Sí. Doncs ara l'apuntem, juntament amb les que ens estan fent arribar a través de WhatsApp. Intentem donar resposta en algun moment de manera breu, a menys que ja la sàpigues, Marta, que em feies aquí un senyal.
Sí, perquè antigament, quan es anava a fer un espectacle, un show, moltes vegades la gent es portava la seva cadira. I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar-hi cadires, és una cosa que de dir, ostres, Déu-n'hi-ho, perquè és bé d'aquest moment d'haver de portar la cadira.
Ah, de llogar-hi cadires, és a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
Et ve a dir, Arel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
Ah, exacte.
Arel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu. Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
Sí, exacte. Eh? És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa...
El Mary Poppins, no? Una miqueta?
Exacte.
Con un poco de azúcar.
Moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò...
I toquen el violí.
També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable. Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests...
Perdona,
gustos...
Encara passa ara,
sí, eh? Anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
No, tu fota't un ibuprofen i desfesta-la a la boca.
No!
No sé, o un olotil, una cosa d'aquestes. No.
Fixa't, a mi la meva àvia me la desfeia amb sucre.
Oh, quin fàstic.
Amb una cullereta, mira, i així em passava més ràpid.
L'aspirina és l'única bona.
Sí. Era incapaç d'empassar, encara em costa.
Encara faig costa, allà.
Faig aquells cops de cap horrorosos
que sembla que,
i pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
Hi ha dos tipus de persones, eh?
Sí.
Els que saben, o sigui, hi ha gent que fot les pastilles a cabassos i tu i jo, sí, nano, que hem de fer una litúrgia,
sí, sí,
abans,
sí,
d'empassar.
Que no, i que no em miri ningú, per favor.
Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant,
sí, sí,
no?
Doncs perdona, hem de dir que la teva àvia feia una mica... està relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, sí, perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust.
Fixa.
I facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat...
Sí.
I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar...
És boníssim, això,
millor, l'ensucrava, la daurava.
El primer que et tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre daurada.
Exacte,
no?
I a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
Però ràpidament d'empassar, eh?
Sí, perquè si no, si vas...
Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què em vull dir?
Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
Tu has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
Amb ganxitos.
A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada i llavors fas aquest recobriment, no?
Clar.
Que seria el sucre que posaven al ganxito.
A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
La verdura, la verdura.
Ni ketchups ni coses d'aquestes.
A mi se t'hi feien, en lloc de posar-me-la allà amb una cara somrient, em somreien com a molt els meus pares i deien, si no tocaves per dinar, tu tindràs per sopar.
Vinga. I no t'aixequis.
Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals encara avui en dia porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat el nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
Bon dia.
En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixies aquesta història que ens ha explicat la Marta?
Sí, no, i de fet existeixen encara. Els comprimits recoberts de sucre són les grahees actuals.
Vull dir, ah, oh,
amic. Estan millorades, vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
Aquestes no fan tant de mal als queixals.
Ah, no. I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
Sí, hi ha diversos tipus, eh? Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
Horrible, horrible.
Horrible, horrible. I moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no? Que són molècules com del midó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tinguin un efecte més lubricant i, per tant, sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós. I si ho mastegueu, encara pitjor.
Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
No, actualment les principals són això que deia, no? Uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no? Que recordeu, el midó surt, per exemple, doncs, de la patata, entre d'altres, no?
Ah.
I fan aquest recobriment que és mil·limètric, i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no? que ajudi a empassar.
Després hi ha uns altres, que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no? D'una banda, l'omeprazol, sí. Això ho té, no? El que jo recordo una persona que no puc dir qui és... Que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, i jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no t'he sentit, i em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
No, perquè li agrada!
Per parts. No, volem dir, no, si està el plàstic allà, ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
No va així. De fet, no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant, pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
Exacte.
Que moltes vegades és de dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves, i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no? que el que fan és un alliberament que va a poc, amb la qual el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no? Per entendre, no ve de repetir tantes vegades, i d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent a poc i per tant van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Clar, si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi que toca, que és la que està pensada.
Per tant, no feu merdangues, empasseu-vos les càpsules tal com venen en el paquet i com a molt aquestes que porten la ranura, aquesta ratlla al mig, que ja indiquen que pots partir la dosi perquè bàsicament et queda la meitat a una banda i a l'altra, perquè hi ha algunes que no et poden assegurar això. Jordi Mestres, el nostre metge de família favorit i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, gràcies com sempre, una abraçada.
Per cert, jo passo a consulta, ara que estava parlant d'això de cures, amb una antiga capella, vull dir que...
Què dius? Com que passes consulta?
Era una escola de monges, que actualment és un centre d'atenció primària, i la meva consulta i la del costat era l'antiga capella de les monges.
I hi ha campana?
Ara no es veu, no, està reconstruït, vull dir, ara no ho identifiques, però era l'antiga capella. Sí,
et portarem una campana.
Avui havia de ser el programa.
Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu,
petons. Adéu.
Clar que surten tots curats d'allà.
Clar, la demana la verge. Escolta'm, 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-1-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? i us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-7474 al 677-3877-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
Ah, sí?
Sí, per fer ratafia, perquè és una de les flors que es fa servir per,
no
per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
Ah, pensava que ens havia enviat la... ratafia.
No, això també. Mira, quan la faci, Dolors...
M'estaria bé, eh?
Sí, per
ara
tant.
Mateix, si en fas, doncs, un litro. Afegeix un litro més per la solució. Un litro, però bé.
Un litre mínim, sí, sí.
Sí, un litre mínim per la solució. Mira, el francès diu, tens les orelles a cal ferrer. L'havíeu sentit mai, aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble es tornava sort. I, per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
Que, de fet, també diem d'estar sort com una campana. I també es diu que del so de la campana...
Era una tortura, això, havia vist en alguna
paranada. I tu, en canvi, t'ho passava superbé tocant la campana.
Diu, era una tortura. Home, tu fot el cap dintre una campana i que la toquin, nano.
Home, rebentava tot.
93-201-7474. Últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Flipareu amb el donar carbassa.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carbasses?
Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia, que durant el festeig ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc, perquè si tenen molts diners...
És el que valíem abans.
Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quants, aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests dots es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita, a aquesta segona trobada.
En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si a la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, el rebien a casa.
Ai.
Però com que no ho volien dir en paraules perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat, se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, ja volia dir
ni
que...
Ni preguntaven, ja.
Exacte, ja sabien que era una negativa.
També et dic que incòmode quan et posen allà davant. A veure què serviran avui, a veure què serviran.
Crema de carbassa.
Crema de...
Que la més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments. També perquè, per exemple, a Lleida es fan servir donar garronada, perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu donar pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser una negativa per part de la família paterna.
Per part de la família
paterna.
De la dona. De la dona.
Ah, de la dona.
O sigui, si la família de l'home no volia, ja
no
anul·laven la cita.
D'acord.
I si era ella, la família d'ella, es servia carbassa.
Per part de la família de la dona.
Exacte.
Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, senyor Balam, com estàs?
Meravella.
Molt bé, i vostès què tal?
Molt bé, meravella. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
Dijous ens veiem aquí com un clau.
Dijous.
A la 1:05 aquí estic.
A la 1, arriba a la 1, nen, que a veure si encara rascarem
a
poc.
No, a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem punt de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans de les carbasses.
Ostres, que clar,
clar, una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
Ara et sentia dir les vitamines B, les D's, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carbasses.
Sí, exacte, una assignatura.
A mi me les van donar totes, les carbasses. I cada cop que hi havia carbassa, jo li deia, em queixava de la carbassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carbasses.
Raül, ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carbassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, des d'un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar quin símil hi hauria, però, per exemple, jo que odio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
Les bledes
però
no són gaire populars.
Però a mi em donen bledes, ja te les tiro jo pel cap.
Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous. Gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa, que avui en dia no té res de donar carabassa, sinó que és un regal.
Bravo.
Dijous parlarem de no passar calor a través de la cuina, per tant, crametes fredes, cuina de coses fresquetes.
Sí, totes aquestes cosetes. Sí,
gràcies,
sí.
Bonico, gràcies per atendre'ns, meravella. Adéu, adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu. Va, i acabem amb el concurs que no enganya. Ui. Última participant, en aquest cas la Teresa, que vol parlar amb en Xavi Pérez Esquerdo. Som al concurs. Teresa, bon dia.
A veure, bon dia.
Com està vostè, Teresa?
Molt bé.
Preparada per respondre al concurs?
Val.
Tot teu, va.
Va, som-hi, Teresa. Et dono tres opcions, tres dites, tres refranys, un d'ells és mentida. Entesos?
Sí.
Has entès la mecànica, Teresa?
Sí, però ho sento una mica malament, No sé què es barreja per aquí al mig.
Baixarem la música, va.
La primera opció és riu-te'n del mort i et sortirà tort. La segona opció és qui riu últim, riu millor.
Sí.
I el tercer és acudit repetit fa amic divertit.
Molt bé.
La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
Una se l'ha inventat ell.
No ho sé, la primera potser.
Riu-te'n del riu-te'n del mort i et sortirà tort.
Sí, és que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
Marquem aquesta.
Marquem aquesta, segur, sí.
I és?
Nervis.
És correcta, però és incorrecta per tu.
Oh, no és la inventada. Oh. Quina era la inventada,
també
Xavi?
També es pot dir riure's del mort i d'aquí al vetlla.
Oi, però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució, així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la Teresa.
Bravo,
gràcies,
bravo.
Teresa!
Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Esquerdo. Doncs fins aquí la nova edició del Refranys. Has de tornar, Marta, perquè hem de parlar del mercat de Calaf, de mil expressions que ens demanaven per aquí pel WhatsApp.
Content com un gínjol, per exemple.
Clar, per què estem contents com un gínjol si el gínjol és una planta, no?
Exacte, un fruit. Sí, correcte.
Per cert, Marta, avui presentació a Vilafranca del Peti qui Peti. On i hora?
A l'Escorxador de Vilafranca del Penedès a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
Més mort.
Avui m'acompanya la temàtica.
Que acabi bé.
Senyora Marta Pérez Verge, ens veiem aviat. Gràcies, bonica.
Moltes gràcies.
Xavi Pérez Esquerdo, d'aquí dimarts que ve, no l'altre, ens tornem a veure i sentir,
dies.
Eh?
Ai, que patireu. Us escriuré per WhatsApp.
Sí, home, sí.
El club de la solució.
El tema de demà t'interessa, també.
Uau.
Quin és?
Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez Lestón, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.